estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio. www.esplugafmradio.cat.
La teva referència d'informació a internet.
Les notícies d'actualitat més properes amb imatges i vídeos.
I tots els programes emesos a l'instant.
esplugafmradio.cat.
Què hi ha darrere un vi? Per exemple, quan anem a visitar un celler i ens l'ensenyen, ens estan ensenyant només un procés productiu o ens estan descobrint tota una història, tota una tradició i una família que viu intensament aquella professió i que sent la passió per fer vi? Avui ho descobrim, perquè ahir, els debats de la Conca 5.1, Visions 5.1, que es va estrenar al Museu de la Vida Rural, va girar entorn a aquesta pregunta, si l'enoturisme pot ser un revulsiu econòmic en un territori. Ho pot ser, la conclusió va ser, si es tracta d'un fet autèntic. Benvinguts al Clau de Setmana.
Benvinguts al Clau de Setmana, amb Jordina Picanyol i Gerard Bosch.
Ja hem superat el punt horari de les 12 del matí. Avui és dissabte 20 de maig i Jordina Picanyol, un cap de setmana més, obrim aquest programa, el Clau de Setmana.
Doncs sí, bon dia, Gerard.
Avui ho fem en un dissabte de maig, el sol ens acompanya, per tant el que podem fer és començar repassant els continguts.
Informació, cultura, música, esports i entreteniment. Clau de Setmana, el magazín dels dissabtes de l'Espluga FM Ràdio.
Com sempre, començarem aquest programa amb el concurs i també tindrem el sorollari de Sergi Esparza. També avui és el Dia Internacional dels Museus i el viurem aquí en directe parlant amb el Museu de la Vida Rural d'aquí l'Espluga, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà i el Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet. També, com deies, ara reviurem alguns dels millors moments del primer debat del cicle Visions 5.1 que es va celebrar ahir al Museu de la Vida Rural i que organitza l'associació La Conca 5.1. Tampoc no ens podem deixar les propostes culturals i d'oci del Pòstit i també al Som el que fem descobrirem l'entitat dels Diables de l'Espluga.
Això és tot el que ens acompanyarà fins la una del migdia. Ja ho saben, després els serveis informatius en tota l'actualitat de l'Espluga i també de la Conca. Així setem un nou cap de setmana de ràdio a l'Espluga FM Ràdio i el que volem fer és ja donar pas als nostres continguts i si ens escolteu habitualment sabeu que tenim un concurs. Quatre minuts ja de les 12 del matí, avui és dissabte 20 de maig i Jordina, podem saludar ja a la Melanie perquè jo crec que marxo perquè avui vull guanyar el premi, m'agrada.
Sí? Quin... Bon dia, Melanie.
Bon dia.
Quin premi hi ha avui?
Avui tenim un esmorzar portat a casa gentilesa del Petit Gourmand o un diari o revista a l'Índex Llibreria Papereria.
I per participar en aquest concurs, quina és la pregunta?
Per participar heu de respondre què en sabeu del projecte que han emprès dues joves de la Conca i que està relacionada amb la foto que hem penjat al Facebook. Que podem veure uns nens així anant pel carrer, diguéssim... Bueno, és un conjunt de nens. I si podeu parlar de què us sembla aquest projecte, què en penseu, què en sabeu...
És a dir, no només dir quin és el projecte, sinó donar una mica l'opinió, no? De què en pensen sobre aquest projecte.
Doncs sí. I per participar, recordeu que podeu respondre a la nostra pregunta a la publicació que tenim feta al Facebook o trucant al 977-870-076.
És facilíssim. Només hem de dir un projecte solidari que a més hem conegut aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Vam conèixer diumenge passat clar. A la plaça.
I dic que ens sembla, podem dir, em sembla fantàstic. I llavors, exacte. Només dient això al Facebook o trucant al 977-87-0076, dos premis.
Dos premis, que eren, recordem, un esmorzar portat a casa gentilesa del Petit Gourmand, un diari o revista a l'Índex Llibreria Papereria.
Això fins la una, Melanie.
Fins la una.
Perfecte. Com aquest concert, desgastant sabates, com la llum del sol. Com el vent del nord, amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire. Com...
Ho dèiem en començar, avui és el Dia Internacional dels Museus i per això el Museu de la Vida Rural fa una jornada de portes obertes durant tot el dia d'avui. És per això que tenim en directe el Roger Òdena, que és tècnic del museu. Bon dia, Roger.
Hola, bon dia.
Què s'està fent, Roger, durant el dia d'avui per celebrar aquest Dia Internacional dels Museus?
Bé, doncs, de fet, el Dia Internacional dels Museus és el 18 de maig, que va ser dijous, però molts museus, i com ara nosaltres, el que fem són activitats complementàries al voltant doncs, d'aquest dia. I el que avui estem fent aquí, com has dit, és jornada de portes obertes, i ara des de, bueno, des de 10 a 11 hem fet un esmorzar popular per la gent que visita el museu, hem fet una miqueta de llonganissa, una mica de brasa i una mica de petorrat, i bàsicament doncs, això, retornar una mica als orígens per conèixer ja no només la història, bona part de la història de l'Espluga, sinó perquè tots els visitants que vinguin, que han vingut de Caldes de Malavella, Tarragona, Salou, bé, de diferents punts de Catalunya, doncs puguin conèixer una mica doncs, la història del món rural. Per tant, avui jornada de portes obertes aquí al museu, en què es pot visitar ja no només l'exposició permanent, sinó també l'exposició temporal que vam inaugurar la setmana passada, que és Paisatge en Joc, del grup de Terra Lab, que van ser els guanyadors del Premi Lluís Carulla 2015.
I durant tot el matí s'ha notat que és el Dia Internacional, que esteu celebrant aquest dia, hi ha més visitants al museu?
Sí, de fet sí, han vingut ja una setantena de persones, vull dir que en un moment es veu força moviment, menys aquí al Museu de la Vida Rural. Sí, sí, ha anat força bé.
Perquè en aquests dies el que en definitiva es fa és obrir les portes als museus perquè la gent els pugui conèixer. Però, Roger, quin és l'estat de salut d'un museu com, per exemple, el que tenim aquí a l'Espluga, el de la Vida Rural?
Bé, de fet, l'espat és bo. Nosaltres seguim mantenint des de fa uns anys per als 20.000 visitants anuals i jornades com aquestes fan que encara ens puguem donar a conèixer més. Per tant, jo entenc que el sector museístic, de fet el sector cultural en general, ha travessat mals moments i la predisposició doncs, de les institucions en aquest sentit doncs, sembla que d'alguna manera fa notant, és a dir, que tot que han sigut anys bueno, amb pressupostos baixos, amb poca aposta per la cultura, i tot i que encara n'hi ha menys de la que tocaria, doncs, els museus fan un esforç important doncs, per donar a conèixer les seves col·leccions i, al cap i a la fi, tot el patrimoni que es conviu de tots.
Doncs esperem que acabi d'anar molt bé, Roger, el dia d'avui, i que seguiu treballant tal com ho esteu fent. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
I deixem el Museu de la Vida Rural i parlem ara del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, que s'ordina avui també, celebra aquest Dia Internacional.
Doncs sí, Gerard, el Museu Comarcal ho fa amb una visita teatralitzada aquesta nit dins el marc de la Nit dels Museus.
Saludem per això el Joan Pau Javega, que és el director d'aquest Museu Comarcal. Joan Pau, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
En què consistirà aquesta visita?
Bé, és una aposta pel turisme cultural i creatiu, no?, en el que l'espectador forma part de la mateixa activitat, no?, i no s'entén com una part separada. Es tracta de... Bueno, no vull avançar massa coses, perquè tampoc vull aquí desvelar una mica... Vull mantenir la sorpresa. Consisteix en una visita guiada en la qual s'incorpora un personatge fantasmagòric que és la Jerònima Dalmau, que és la propietària de, bueno, l'última descendent de la casa Josa que va habitar el museu.
La visita és aquesta nit a les 10.
A les 10, exactament. Se fan dos torns, de 10 a 11 i de 11 a 12.
I s'han de comprar entrades? O com ho han de fer els nostres oients si volen venir?
Bé, hi havia un període de reserva. Ara lamento molt anunciar que ja tenim les reserves al complet, hi ha dos torns de 40 persones. Han vingut una mica marcats per la limitació de l'espai, no? Doncs hi ha aquests dos torns de 40 persones i bé, és totalment gratuït, que és una mica un dels objectius que persegueix el nit dels museus és fer el museu pròxim a tothom.
I durant el dia d'avui se celebra el Dia Internacional dels Museus. Feu alguna activitat en especial al Museu Comarcal?
Bé, clar, això, el Dia Internacional dels Museus cau en 18 de maig, que va ser dijous, i llavors, clar, en el cas de Montblanc, concretament entre setmana, molta activitat no pots preparar, perquè el turista que es mou entre setmana per Montblanc és molt reduït. Per això d'aquí també neix una mica la nit dels museus, ja més destinada cap al cap de setmana, que sí que pot arribar doncs, a un públic molt més ampli. En el nostre cas ens hem mogut també amb un públic sobretot local, que també és una mica l'objectiu que perseguíem, que la gent de Montblanc i de la Conca senti el patrimoni que també és seu.
Doncs Joan Pau Javega, esperem que vagi molt i molt bé aquesta visita teatralitzada, tots aquests actes que es fan en motiu del Dia Internacional dels Museus. Moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I per tancar aquest espai en què avui parlem del Dia Internacional dels Museus, perquè arreu de la Conca, doncs, els museus comarcals, museus de municipis de la Conca de Barberà tenen activitats diferents, doncs ens n'anem fins a Vimbodí i Poblet, on hi tenim la Rosa Albés, que és la regidora de turisme d'aquest municipi. Rosa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vimbodí i Poblet també s'assumen a aquest Dia Internacional dels Museus, i és que el Museu i Fòrum de Vidre de Vimbodí avui fa jornada de portes obertes.
Sí, exacte. Ja fa uns quants anys que ens hem sumat amb aquesta iniciativa, amb aquesta campanya, i enguany hem decidit això, només fer jornada de portes obertes.
Amb quina intenció es fa tot plegat?
Bueno, la principal intenció és donar a conèixer el museu i la part del forn. Nosaltres sí que sempre diferenciem bastant museu i forn, perquè museu entenem més la part de la col·lecció que tenim, que és totes les peces antigues, tradicionals que tenim al museu, i la part del forn, que és on tenim el taller, que crec que és el que ens fa un museu viu. Al món, no? Diguéssim.
Perquè, Rosa, comentaves que no és la primera vegada que es fa aquesta jornada de portes obertes. Quina ha estat l'acceptació de les darreres experiències d'aquest Dia Internacional de Museus? La gent respon?
Sí, sí, sí. Fins ara sempre havíem fet alguna activitat més concreta, es feia música en viu al taller durant la demostració. L'any passat ens vam unir amb una iniciativa amb el Paratge Natural i el Museu de la Vida Rural que van fer Orígens, que era una activitat...
No, ja posarem el soroll...
que bueno, era una activitat així als tres espais, i aquest any entrem en un moment que estem reformulant una miqueta els tallers que oferim des del museu, i vam decidir això, fer jornada de portes obertes, però l'acceptació sempre és molt bona.
Doncs Rosa, moltíssimes gràcies i esperem que avui també sigui bona aquesta acceptació del Dia Internacional dels Museus.
Moltes gràcies.
I deixem els museus i anem ja cap a la música.
Ja
soni la música al clau de setmana, perquè un dissabte més tornem a parlar de propostes musicals que ens porta el Sergi Esparza. Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui, pel que escoltem, crec que no marxem tan lluny, perquè estem les últimes setmanes acostumats ja a marxar a, podríem dir, l'estranger, sí. I això soni més català.
Sí, ja era hora que us portés una altra proposta d'aquí, perquè realment tenim grups que valen molt la pena, i la proposta d'avui és precisament, la tenim molt a propet, perquè Mostassa té membres de Puigpelat i de Valls, i és un grup que m'ha semblat superinteressant de portar-vos, i encara més interessant que tenim el Guillem Gené, que ens explicarà en primera persona una miqueta què fan, on els podem trobar i tot. Guillem Gené, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé.
Sí.
Bé.
Escolta, ens agradaria que ens expliquessis una miqueta, perquè sabem que Mostassa té membres de Valls, de Puigpelat, però també de Barcelona, no? O sigui, sou de varis llocs de Catalunya. Com és que, quina connexió teniu els músics?
La connexió que tenim els músics és bàsicament la música.
Molt bé.
Com ens vam conèixer és a través de la germana del baterista, d'en Guillem Arnau, que em va venir a veure a mi, que toco per Barcelona a bars i tal. Va venir ella treballava amb el meu millor amic i em va venir a veure un concert i va dir, escolta, aquest noi ho fa bé i tal, i el meu germà està buscant cantant. I aleshores, doncs, ens vam trobar així.
Molt bé. A més, el Guillem Arnau nosaltres el coneixem molt bé perquè és membre de la Bandarra, el tenim aquí molt a prop, i que per cert és el bateria de Pepet i Marieta, el Guillem Arnau, eh que sí? Sí. Vosaltres fa poquet vau ser guanyadors del concurs de D.O. Tarragona, no? De l'any 2016.
Sí.
Explica'm una miqueta com va ser l'experiència de tot això.
Doncs... bé, nosaltres estàvem bastant a la nostra, com anem fent, la veritat, i l'Eduard, el guitarrista, va comentar que hi havia el concurs aquest del D.O. i tal, i que potser estaria a presentar-nos-hi. Aleshores vam anar-hi, ens vam presentar i ens van seleccionar com a finalistes. No érem el grup que tenia més punts, vam fer segons, empatat amb uns altres. I després hi havia un grup que tenia com més puntuació, perquè ho publiquen dels finalistes, tenen com un ordre.
Sí.
I vam anar amb la idea de fer a la final, de fer el millor concert possible, també com ho sapiguessin fer. I, home, amb ganes de guanyar, està clar, sí. Però tampoc teníem la idea de... No teníem la confiança, no ens pensàvem que anàvem a guanyar.
O sigui, va ser una sorpresa, no? Realment guanyar aquest concurs? No us esperàveu
pas. Va ser una sorpresa, perquè a més hi havia moltíssim nivell i nosaltres vam quedar molt contents i sabíem que el que havíem fet valia la pena i realment no necessitàvem la validació i tampoc ens l'esperàvem de ser els guanyadors. Però, de sobte, quan van anar començant a llegir les valoracions i tal, com que, no sé, per alguns comentaris que van anar deixar la gent del jurat, vam començar a pensar, calla, que ara quan diguin el nom del guanyador serà Mostassa. I efectivament, així va ser, i ens vam alegrar molt, òbviament.
Molt bé, molt bé. Escolta, què et sembla si farem una petita pausa, escoltarem un fragment d'una cançó que es diu Records, i continuarem parlant amb tu, Guillem. No es deixis.
D'acord. Molt bé.
L'arc final, mirada encara tendra, instants de comiat. Intenta oblidar una batalla, sols un solet, mirada amunt, semblant solemne, la joventut.
Estem escoltant aquesta cançó de Mostassa i Guillem. Jo tinc una pregunta,
sí.
No és tan musical...
Aquesta deia no, no Records.
Va.
He de matitzar.
D'acord. Records és el que estàvem escoltant abans, no?
Exacte, és la que hem posat quan hem començat la introducció.
És veritat,
a l'entrevista, sí.
Doncs mira, musicalment jo no et vull fer una pregunta, però sí que et vull preguntar per aquest nom, per què Mostassa?
Doncs, aviam, Mostassa... volíem l'Eduard, que va ser una miqueta aquí, que és el guitarrista que va tenir la idea de fer un grup, perquè tots els altres ja teníem les nostres vides muntades i d'altres projectes i tal, però al final ell va ser com qui va començar a impulsar la cosa. Volia, li feia gràcia tenir un nom que fos un concepte i que fos una cosa curta. I va començar a insistir en Mostassa, que és un nom que jo al començament no volia. Però bueno, es van anar quedant Mostassa i al final va arribar el moment de la veritat i de decidir quin nom es quedava al grup. I molt a pesar de la meva posició, es va quedar Mostassa, tot i que ara crec que és un nom bastant collonut.
Té ganxo, realment.
I l'origen, a mi em van comentar, em va dir l'Eduard ja més endavant, que era, bueno, quan estàvem en aquests processos d'escollir el nom, que era perquè jo soc pèl roig i tinc la barba pèl roja, i el color de la meva barba li recordava la Mostassa. Aleshores, no sé si ho va dir per inflar-me l'ego i que estigués tranquil i acceptés el nom, o si és la història verdadera, però és la història que ja tinc.
Molt bé. Escolta, també sabem que esteu gravant un disc, o no sé si l'heu gravat ja, perquè vau fer un Verkami per finançar-lo. Ens pots explicar quan sortirà, o ja el teniu, o com va això?
Doncs mira, vam acabar de gravar el disc, però aleshores el procés de la mescla s'ha allargat molt i ja que s'estava allargant, vam veure que potser hi havia alguns coros que seria millor tornar-los a gravar. De fet, aquesta setmana hem acabat de regravar els coros. I ara la mescla hauria de començar imminentment. El que passa és que la sortida del disc la tenim programada pel setembre, arribat a aquest punt. Nosaltres vam fer a través de Verkami, vam fer una campanya de crowdfunding. Aleshores, a tota la gent que ens va finançar, els hi avançarem el disc tan bon punt el tinguem a les mans. Però el que seria la sortida, el tret de sortida oficial del disc i de la campanya de promoció i tot això, ho hem decidit deixar pel setembre. Probablement avançarem alguna cosa aquest estiu, però ara creiem que fem una mica tard per fer el llançament fort, perquè estan moltes coses tancades. I al setembre és quan esperem ser tan pesats i insistents com en sigui possible.
Molt bé, doncs haurem d'esperar una miqueta per tenir aquest disc encara a les mans. Guillem Genet, agraïm molt que hagis estat una estona amb nosaltres avui a l'Espluga FM Ràdio. Esperem que tingueu molta sort. Convidem a tothom que entri a la vostra pàgina de Facebook i posi un m'agrada allà per seguir-vos què feu i què no feu. I acabarem aquesta entrevista i aquest espai amb una cançó, espero que la digui bé ara, que és Sempre Feliç. I moltes gràcies, Guillem, per tot.
A vosaltres.
I molta sort.
Vinga,
vagi
bé.
Adéu.
Doncs Sergi, així tanquem. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Quan em trobi sol al teu costat i qui et sota la pluja despistat, digue'm que m'estimes, digue'm que tot anirà bé aviat. Si veus que m'estic fent el valent, si amago les penes somrient, fes amb mi una birra, tranquil·litza'm, aclara'm la ment. Sempre feliç, si estàs amb mi, em mires i dius vine aquí, amor meu, finestra al sud. Ja cantarà contenta si és que estàs amb mi. Entre broma i broma una veritat, potser sí que acabarem casats. Tímida fascines, dius que sí quan et dono la mà. Sempre feliç si estàs amb mi, em mires i dius vine aquí amor meu, finestra al sud, aigua de riu, em mires i dius vine aquí amor, seu amb mi amor meu. Al mirar al fons dels teus ulls clars sento amor i por de perdre el que hem trobat, que ens fa ser un cos, una veritat, una contradicció, un sí, un no, però saps que cada nit que passo al teu costat
Doncs això que escoltàvem és Mostassa, aquesta proposta musical que avui ens ha portat el Sergi Esparza, a punt d'arribar ja a 1:15 del matí, i ara canviem de tema, deixem la música i anem per l'enoturisme. I és que ahir el Museu de la Vida Rural va acollir el primer dels debats del cicle Visions 5.1.
També és com l'enoturisme és capaç de fer altres activitats, no només és el turista, no? Sinó que el turista visita el celler, va dinar en un restaurant, es queda a dormir en un lloc, fa algun altre tipus d'activitat, i moltes d'aquestes activitats a vegades tenen poc a veure amb el vi. La racionalització, que és d'alguna manera és agafar aquella activitat i veure tots els processos.
Doncs això que estem escoltant són algunes de les reflexions que ells van escoltar al Museu de la Vida Rural, perquè, com dèiem, es va encetar aquest cicle de Visió 5.1 que organitza l'associació La Conca 5.1. És ja la quarta temporada. I en el debat d'ahir es presentava o es plantejava la pregunta si l'enoturisme pot ser, no?, un revulsiu econòmic d'un territori. En van parlar tant celleristes com professionals de la gestió del màrqueting, la comunicació i l'enoturisme. I avui en volem parlar, per això hem convidat el Leandre Romeu, però, Jordina, el que primer volem fer és repassar una mica com va anar aquest debat. I és que, per exemple, doncs, hi va poder parlar Sara Pérez, que és enòloga i biòloga i també filòsofa, i és propietària del celler Mas Martinet i Venus La Universal. També Laura Masramon, que és periodista i sommelier especialitzada en vins de la DO Empordà i en la gestió, com dèiem, també del màrqueting, la comunicació i l'enoturisme. La Nadala Manovens, tècnica d'enoturisme del Penedès, també va estar en aquesta ponència, i Jaume Salvat, geògraf i professor de la URB especialitzat en recerca en els camps de l'enoturisme i el desenvolupament rural. I una última representant, aquesta de la Conca de Barberà, que va ser la Julieta Foraster, propietària del celler Mas Foraster. Tots ells van conviure en aquest debat en què es plantejava, doncs, si l'enoturisme pot ser clau com a revulsiu econòmic d'un territori.
Per això avui ens acompanya aquí el Leandre Romeu, que és el responsable de la Conca 5.1, que és qui organitza aquest cicle. Molt bon dia, Leandre.
Molt bon dia.
Com va anar ahir?
Bé, molt content. Jo vaig quedar, va ser dels debats d'aquests 4 anys que em van agradar més, i també perquè va vindre molta assistència de públic i també molt participatiu, que això va ser una de les coses que en altres debats, doncs, no hem aconseguit. I això, molt contents, perquè tant la taula com el públic crec que van aportar debats, idees molt interessants, i per tant avui, doncs, això, l'endemà, molt, molt contents.
És la quarta temporada ja d'aquests debats. Com neix aquest projecte?
Bé, el cicle Visions 5.1 neix fa 4 anys arran d'un documental que vam fer que es deia Plantant una llavor, i aquest documental, doncs, vam fer 40 entrevistes 40 persones que treballen al vi, l'enoturisme, el territori, la Conca de Barberà, i bé, al final vam haver de resumir 50 minuts, però teníem 40 hores de material d'aquest documental, i les primeres visions neixen arran de material que va sobrar d'aquest documental, que ho vam distribuir amb quatre temes que no es tractaven directament en aquest documental, i les vam aprofitar per fer càpsules audiovisuals. I així és com fa 4 anys neix visions, les primeres visions 5.1, que eren debats sobre aquestes càpsules audiovisuals. Després, a partir d'aquí, doncs els altres anys, com que el primer any doncs va agradar, va funcionar i vam quedar contents, doncs ja vam transformar-ho en aquests debats que com ara coneixem, sense càpsules audiovisuals prèvies ni cap material, però ja sí també en aquest format de debat i de 4 o 5 ponents per jornada.
Sempre ha estat itinerant, en aquest cas?
Sí, sempre, sempre. El primer any ja va ser en 4 pobles diferents, el primer any va tenir 4 debats, després ja sempre han sigut 3 debats, però sempre els 3 debats, o els 4, han sigut en 3 pobles diferents de la Conca de Barberà. Al llarg dels anys n'hi ha que repeteixen, o sigui, el Museu de la Vida Rural sempre és com la seu oficial d'estrena, sempre, però després, doncs, bueno, n'han fet a Montblanc, n'han fet a Barberà, n'han fet a Pira, n'han fet a Rocafort, vull dir que sempre ha sigut, la idea és fer-ho itinerant per diversos pobles de la comarca.
Els llocs són itinerants, també els temes són canviants, no sempre és el mateix tema. Com escolliu una mica la pregunta o l'eix principal de cada debat?
Sí, els temes sempre, a veure, són al voltant dels grans temes que nosaltres tractem a l'associació, com el vi, el territori, el turisme, l'enoturisme, la gastronomia, els productes agroalimentaris de proximitat, sempre van, no marxen molt d'aquí, però sí que intentem donar, no, diversos punts de vista, diversos toms al llarg de l'any. No? El primer any que comentàvem abans sí que va ser altres temes més concrets, com la senyalització turística, perquè això era el material que teníem gravat, o algun altre tema, doncs, que, per exemple, Montblanc s'exercia com a capital de comarca. Aquell primer any sí que va ser uns temes potser que després no s'han repetit tant, però aquests últims 3 anys sí que han sigut al voltant d'aquests dels nostres grans eixos de treball, de vi, territori, turisme, naturisme, etc. No? I intentem, doncs, bé, canviar una mica el format. Per exemple, doncs, aquest any és el primer que han fet tan directament 3 preguntes, no? Els altres anys potser era més una afirmació o un tema més general. Enguany han volgut que siguin 3 grans preguntes, i que ja sabem que són molt genèriques, que segurament no trobarem la fórmula màgica ni les fórmules, però bueno, que volem aportar un gra de sorra més, no? En aquestes grans temàtiques que són difícils de trobar solucions màgiques ni definitives, però bé, doncs intentem fer això. I enguany, doncs, hem escollit aquest estil de 5 ponents sempre i 3 grans preguntes.
I quin és l'objectiu de tots aquests debats? És a dir, un cop s'ha fet el debat i tot el que s'ha parlat, què se n'extreu de tot això?
Bé, nosaltres sempre un dels grans eixos de la Conca 5.1 ha sigut el de generar coneixement. O sigui, les dues grans potes ha sigut, un, generar coneixement, dos, difusió. Les visions, jo crec que entren més en aquesta primera vessant de l'associació, que és la de generar coneixement. El que intentem amb les visions és aportar al territori, en aquest cas de la Conca de Barberà, aquests debats que són universals, que s'estan fent arreu del país i arreu del món, com el que ahir tractàvem. I el que intentem és això, és a dir que a la Conca es puguin fer debats com aquests, no? Que vinguin persones com les que van vindre ahir o d'altres, que normalment a la Conca no acostumen a venir, i el que intentem a partir d'aquí és generar aquest coneixement, aquest debat, aquestes sinergies, també que es coneguin entre ells, que vinguin gent al debat, que puguin parlar, que puguin preguntar directament a persones que treballen en aquests espais. Després, també, des de fa 2 anys, gravem aquests debats, que els pengem després al nostre web per tal de donar continuïtat, i que pugui veure més gent, que pugui estar sempre per qui vulgui, doncs, veure-ho o escoltar-ho. I a partir d'aquí ja el que pugui néixer, doncs, tampoc no busquem res en concret a partir d'aquí, sinó que més enllà de generar aquest caldo de cultiu, aquest coneixement, i cadascú, doncs, bé, si algú hi ha algun seguidor de la Conca, doncs, va treure alguna idea o la treu quan ve el vídeo o parla, jo que sé, amb la Laura Marramon i diu: Laura, em pots ajudar a fer un paquet turístic, no sé què, això ja, segons com a vegades, nosaltres potser ja ni ho controlem, no? Però el que sí que volem és aportar això, aquest coneixement, aportar-lo a la Conca, aportar-lo a la web, i bé, i una mica això és el que hem intentat aquests anys amb Visions 5.1.
I és també un intercanvi de sensacions, perquè utilitzeu dos perfils diferents, diguéssim, la persona que treballa amb el, per exemple, en el cas d'ahir, amb el vi, i després la persona que treballa ja des del sector més professional, la comunicació i tots aquests paquets turístics. Sempre utilitzeu aquests dos perfils, el més professional i el...
Sí, sempre el que hem intentat en Visions, com el nom, doncs, té de les jornades és que hi hagi el màxim de visions possibles, no? Tant sigui de perfils professionals, de territoris, de persones, de també de gèneres, és a dir, sempre intentem buscar el ventall més ampli perquè hi hagi el màxim de visions, en aquest cas, no? D'opinions, d'experiències. En aquest cas concret del vi, doncs sí que els altres anys també hem intentat que hi hagi aquests dos perfils que tu comentes, no? La vessant més professional d'un cellerista, per dir alguna cosa, i aquesta altra vessant de gent que porta el màrqueting, o com vam fer l'any passat, que també hi havia doncs, vessant més periodística, persones de periodisme del vi, que l'any passat ho vam enfocar més cap aquí, la comunicació del vi, la comunicació dels cellers, etc. No? Enguany era més aquesta comercialització de producte turístic, en aquest any, no? L'any passat potser era més de difusió del vi i del periodisme del vi, de comunicació del vi, que també és molt, molt interessant, però sí, sempre intentem que hi hagi el màxim de perfils professionals, per dir-ho així, diferents.
Doncs el primer debat d'aquesta ja quarta temporada va ser ahir, com dèiem, al Museu de la Vida Rural, i tenia aquest eix principal, l'enoturisme com a revulsiu econòmic d'un territori. Aquesta era la pregunta que es plantejava, i l'André, van sortir comentaris de tot tipus, i va ser un debat molt interactiu també amb la pròpia gent del públic.
Sí, sí, això va ser una de les grates sorpreses d'ahir, que entre ells ja també es va generar aquest debat perquè hi havia perfils diferents, no? La Sara Pérez doncs, té un estil de celler molt diferent del que pot tenir doncs, en aquest cas també la Joeta Foraster, del Mas Foraster, o del que intenten des dels sectors de màrqueting com l'Alma Ramon no intentar que els cellers facin. Per tant, entre ells i a la taula hi va haver un debat molt interessant, que això que recomano després un cop ara amb els talls que passareu o quan ho pengem al nostre web que la gent ho recuperi, perquè hi havia divisions molt diferents i totes vàlides, perquè en aquest cas no, la Sara Pérez té un model que ha triomfat i en canvi és molt diferent del que segurament no des de les escoles de negoci, per dir alguna cosa, de màrqueting o etcètera, les universitats proposarien, no? Per tant, vull dir, sempre hi ha, no? Els models tots són diferents, mai hi ha models estàndards per moltes coses, per tant és interessant sempre conèixer i aprendre de tots els possibles models. I després, per altra banda, com comentaves, doncs també ahir el públic, va haver un públic que també hi havia molta gent interessada, hi havia també celleristes, hi havia gent que del món del vi que treballa com enòlegs, hi havia també gent de la comunicació del vi, viatgers, hi havia un públic molt heterogeni, molt interessat, i després va ser molt interessant aquest debat final perquè això, no?, amb ganes de participar i dir la seva, idees molt interessants també del públic.
Clar, perquè finalment, o en resum, hi podrien haver tants ponents com persones hi ha en aquella sala, perquè
correcte, sí,
la gent que també estava en el públic...
Sí, ja sempre al final hem d'escollir, això és el complicat, perquè és el que et deia, intentem això, que sigui representatiu de molts aspectes, i sempre és complicat fer la tria de ponents, i el públic ahir segur que n'hi havia uns... Bueno, alguns del públic ja ha sigut ponents altres anys, i segur que algun dels que hi havia ahir ho seran en anys propers, per tant, sí, i estem contents per això el d'ahir, no? El debat d'ahir estem contents perquè vam aconseguir treure un públic que a vegades és complicat, que és gent que treballa, que nosaltres també al final ho fem per aquesta gent també, no? Perquè intentem això, que aquesta gent, la gent que treballa al sector del vi, amb la branca que sigui relacionada amb el món del vi o del turisme, doncs pugui, els hi serveixi per la seva feina, els hi serveixi per avançar o pel que ells creguin, no? Per tant, ahir estem contents per això perquè doncs, vam aconseguir atreure una part del públic, no?, que era d'aquest sector professional o que està molt interessat en aquests aspectes.
Comencem a recuperar ja alguns dels moments que es van viure ahir. Primer, en una fase introductòria, podríem dir, d'aquest debat, on es plantejava una mica el context o què és l'enoturisme. Per exemple, escoltem ara a Jaume Salvat, que explicava que l'enoturisme no és només el vi, sinó també un conjunt d'activitats i d'actors que l'envolten.
També és com l'enoturisme és capaç de fer altres activitats. No només és el turista, no? Sinó que el turista visita el celler, va a dinar en un restaurant, es queda a dormir en un lloc, fa algun altre tipus d'activitat, i moltes d'aquestes activitats a vegades tenen poc a veure amb el vi.
Per exemple, també en la definició de quina és l'activitat més important o principal, Laura Masramon en deia això.
L'activitat principal, tornant a la pregunta, seria doncs, exactament això, passejar, menjar i beure bon vi. A través d'això ho pots fer a través de les visites, diguéssim, però també ho pots fer a través de moltes altres experiències o altres activitats o inclús ho pots fer pel teu compte.
I en un últim terme també recuperem el que va explicar la Nadala Manovens, que deia que feia una metàfora que era com un tren en què hi han de pujar diferents actors, perquè l'enoturisme és això, una confluència de sinergies entre tots els actors d'un territori.
Ensenyem un celler, tot el procés, un cop n'has vist un, n'has vist molts. Hem de donar alguna cosa més al turista, hem de donar experiències, com comentaves tu, que és un tren que va arrencar, que va passant i que tant els cellers, les caves, els allotjaments, restaurants, empreses de serveis que han anat apareixent de noves, no? A les Segways, guies turístics, etc., van pujant. Cada un té el seu ritme.
Doncs aquest tren, Leandre, no sé si per exemple aquí a la Conca ha arribat o la gent l'està veient com un tren en què hi ha de pujar cada actor.
Jo crec que en aquests últims anys hi ha hagut un canvi, que el tren està a l'estació i crec que l'està intentant, no, arribant a l'estació cada cop més gent, però que si ha sortit està a la primera parada, que diguéssim, no? Fent servir aquesta metàfora, és a dir, que queden moltes parades per endavant, que jo crec que potser fa uns anys no es veia ni el tren quan vam començar segurament amb l'associació, que per això el documental que vam fer doncs era una mica intentar fer una mica de catalitzador i de motor de tot això, però amb aquests 6 anys, 7, sí que jo crec que el tren almenys ha arribat o és a l'estació, però queda molt de camí a recórrer, no? Com una mica ahir el que va sortir també, no? Que en el cas de la Joeta Foraster, que va també explicar una mica això a la Conca, no? Que ja va explicar, es va centrar més en el cas de la Conca, i sí que també ho comentava, no? que això, que cada cop hi ha més visites, que cada cop a la Conca doncs, hi ha més serveis també, es fan més activitats des de molts sectors, i per tant, doncs això, crec que estem a l'inici, però que hi ha bones vibracions i hi ha la gent, hi ha la qualitat, hi ha el producte per fer-ho.
Doncs, per exemple, recuperem aquest tall de la Julieta Foraster, on deia això, no? El fenomen que ja estan notant una miqueta més de gent per la comarca.
Cada vegada veiem que ve més gent gràcies a les cases rurals, a tot l'entorn que tens, que ells també s'agafen una mica a tu, perquè si només venen a dinar o només venen a dormir i no poden fer res més, d'alguna manera troben alguna cosa més a fer, no? És un complement que entre tots engrandim el territori i fem que el nostre territori es conegui més.
Clar, perquè el que va sortir és això, no? Que al final el que es fa amb l'enoturisme no és explicar només un vi, sinó explicar una tradició, un territori, una forma de fer. I és una mica el que vam veure, sobretot dels celleristes, i és on també es va començar a generar aquest debat dels que ho fan des de la passió i no tant des de la tècnica i la part més professional. Aquí va ser on van començar a sortir una mica les divergències en aquest sentit.
Sí, hi havia com dos models, no? I es va veure clar. I crec que com moltes coses a la vida s'ha d'intentar trobar l'equilibri, no? Entre aquestes dues vessants. Crec que s'ha trobat, no es pot perdre la passió. Crec que l'aeroturisme, el dia que el facin robots per dir alguna cosa o persones molt mecanitzades, doncs perdrà el seu al·licient, perquè al final la gent, quan la majoria de les persones que van a visitar cellers o llocs enoturístics, el que volen també és saber que hi ha això, les coses que hi ha darrere, no? La passió d'aquella persona, la història familiar o la història de l'empresa en concret que va visitar, o les curiositats, les anècdotes, les coses que el fan fer diferent, i per tant això, la base de la passió, la base personal, la base humana, hi ha de ser. I el que està clar també per l'altra banda, però bueno, doncs que hi ha d'haver una certa, doncs, professionalització entre cometes, o que estigui una miqueta, doncs, també pautant, no? Quan dura la visita, quan costa, que això també és una de les coses que hi es va debatre, és a dir, que hi ha d'haver una miqueta d'informació també perquè la gent, doncs, que vingui sobretot de fora, no? Perquè la comarca, mira, és diferent, vaig aquí, vas allà, però sobretot si vols atreure gent de fora de la comarca i fins i tot de fora de Catalunya, etc., doncs sí que hi ha d'haver una certa previsió, que estigui una mica ordenat, però després l'important és trobar aquestes persones, aquestes empreses que ofereixen coses diferents.
Professionalització fins a un punt, així ho deia la Sara Pérez. Ara recuperem aquest tall perquè, de fet, podríem recuperar-ne un parell de la Sara Pérez, no? Perquè potser va ser la que va trencar una mica més l'esquema, sí. Perquè, de fet, el seu model, no, també ho deies, és aquest que es desmarca molt més del que els professionals de la comunicació i del màrqueting defensen.
Sara Pérez és un artista i és una persona molt anàrquica, però bé, és la seva gràcia, no? I així, jo crec que, bueno, que així s'ha demostrat, i per això també té, no, els reconeixements que té, i és el que la fan especial. Si la Sara Pérez fos diferent, segurament no hauria aconseguit el que ha aconseguit.
Doncs això, escoltem aquest tall de la Sara Pérez.
Penso que el tema de la professionalització està bé, igual que està bé en tots els sectors, però fins a cert punt, perquè em fa, a mi em fa molt de iuiu, perquè sempre que penso en professionalització penso en aquest, desarraigament, no? en mantenir aquesta distància. No? I la gent que està en el turisme, que vol dir que has de comunicar, o et surt de dins, o plega, perquè ja pots tindre 50 carreres superprofessionals de turista, no turista i el que tu vulguis, però plega, o sigui, igual el teu és fer una altra cosa.
Clar, la passió pel vi no s'aprèn a les facultats.
No, ja ha de vindre una part de tu, està clar. Mm. Sí. El que et poden ensenyar són altres coses que també són importants i interessants, però està clar, com tota la vida, no? Com amb altres que feu ràdio, sobretot també és un exemple, la vostra associació i l'Espluga Audiovisual, no? Que sense aquesta passió que teniu, doncs com en molts aspectes de la vida no sortirien les coses com surten. I en el cas del vi també és molt important la passió que posen els celleristes després a l'hora de transmetre-ho, no? i que arribi al final al consumidor final o aquí sigui, no? O els mitjans, o etc. I crec que clar, el cas de la Sara és bastant paradigmàtic i això, com molt contents de que hi pogués vindre i això, que fos aquesta nota, bueno, que hi hagués aquest davant, no? Que és el que buscàvem, no? Que hi hagués aquesta part també més de professional i aquesta part més de la Sara Pérez en aquest sentit, doncs bueno, crec que ahir vam aconseguir que hi hagués aquest debat.
Per anar tancant, un punt on sí que més o menys es van posar d'acord és que l'enoturisme ja no és només ensenyar un celler per dins i com...
Què hi ha dins del celler. No? Això sí que va haver més unanimitat en aquest sentit de que s'ha d'oferir més coses, no? Perquè això, quan no has visitat un celler, si t'expliquen doncs, les tines, si t'expliquen el procés de la malolàctica que es diu, no? Que sempre es posa com a exemple, quan has explicat aquestes coses, clar, la majoria de llocs sempre és el mateix, no? Després el que s'ha de buscar doncs, bé, és el territori d'on ets, o el lloc físic on està el celler, les característiques d'aquell celler que el fan diferent, les varietats que utilitza, també que poden ser en algun cas el ganxo per estirar gent. Bé, hi ha multitud de coses que poden fer diferent un celler i que són aquestes les que al final crec que s'han d'utilitzar més per atreure visitants.
Clar, hi ha uns conceptes que es van repetir molt. Autenticitat, història, vivències, experiències, real... De fet, sí. És el que també es van posar d'acord, no? Que aquest turista que visite un territori és el que també busca al final.
Sí, jo crec que sí. I en aquest cas particular d'aquest tipus de turisme doncs és el que busca, no? Perquè també va sortir aquest exemple del turisme de sol i platja, que el Jaume Salvat va comentar, no? que el turista de sol i platja busca sol i platja. Però en aquest cas, jo crec, del turisme enològic, del turisme cultural, d'aquest tipus de turisme, el que busca sempre és aquest fet diferencial, no? I aquesta cosa de fer diferent. I per tant jo crec que en aquest cas de la Conca de Barberà doncs els cellers han d'intentar doncs, oferir, aquí ja tenim el trepat, tenim també molta història, depèn de cellers com el de Badia de Poblet, doncs el monestir de Poblet, cellers com Mas Foraster d'ahir, doncs aquesta història familiar, no? de fa molts anys, vull dir, jo crec que cada celler té la seva història, els cellers que surten del viver de celleristes, vull dir que la Conca de Barberà jo crec que quasi tots els cellers tenen algun tret diferencial que crec que és el que han de potenciar per intentar treure gent o per intentar vendre el seu producte, per intentar el que sigui.
I per tancar, una última reflexió de la Sara Pérez, que resumeix molt bé el que ha de ser l'enoturisme o com ha de néixer, i que de fet també crec que resumeix bastant bé això del Vision 5.1 i del projecte de la Conca 5.1. I és que perquè un projecte arreli i prosperi, diu que ha de sortir de baix, de la gent del propi territori.
És que no ha sigut una campanya, no ha sigut a resultes de posar una subvenció, no ha sigut a resultes de res forçat ni vingut des de dalt. Això ha nascut des de baix, des de l'interès de les persones, per l'amor al vi, per conèixer territoris, i això cada vegada és més, i quan algú neix de baix, això es queda.
Doncs aquesta és una reflexió que crec que podem aprofitar per tancar i també per recordar que aquest projecte de la Conca 5.1 de moment també es quede, i és que encara li falten dos debats.
Sí, ara tenim dos debats encara per fer, que és el proper 9 de juny a Pira, que parlarem de productes agroalimentaris de proximitat i gastronomia, si és una realitat ja, és a dir, si els restaurants, si les botigues doncs, tenen productes del territori. Intentarem analitzar aquesta pregunta, si és realitat o no. I finalment, el 7 de juliol a Montblanc, al Museu Comarcal de Conca Barberà, parlarem sobre territori, sobre com gestionem el territori i la seva diversitat en ple segle XXI, l'any 2017, com ho gestionem tot això, no? També la lligat amb el turisme, l'arribada de turistes, bueno, una mica mirar com gestionem i com podem protegir el territori. Queden aquests dos debats, molt interessants, 5 ponents cada dia, també 5 ponents doncs, com això, amb divisions diferents, ve gent de l'administració pública, ve gent que treballa amb restaurants, ve gent de la Conca, ve gent de fora, gent que ha tingut responsabilitats doncs, en projectes com l'any de la gastronomia, etc. Vull dir, jo crec que també queden d'això, dos debats molt potents, el d'ahir va ser molt, però jo crec que els dos que queden també recomano a tothom que es pugui apropar en aquests dos dies o després mirar-ho a la web o qualsevol programa que surti en talls o el que sigui, vull dir que animem a tothom a participar-hi.
Doncs, Leandre Romeu, responsable de la Conca 5.1, moltíssimes gràcies per venir avui a l'Espluga FM Ràdio i felicitats per aquest projecte.
Gràcies a vosaltres i felicitats també per tot el vostre projecte. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them wanna abuse you. I continuem ara al clau de setmana. És moment de descobrir els diables de l'Espluga, el Som el que fem.
Ens lliguem les espardenyes embatades i agafem la forca per posar-nos sota el foc de la colla de diables de l'Espluga de Francolí, una colla que va renéixer fa 27 revetlles.
Bé, el grup de diables de l'Espluga de Francolí és un grup que va néixer el 1990 i que al cap i a la fi fa 2 anys va fer 25 anys, per tant ja té una trajectòria important dins de l'Espluga de Francolí. I va ser formada bàsicament recuperant un antic grup que hi havia que bueno, va desaparèixer durant la guerra i que al cap i a la fi doncs, es va tornar a reconstituir gràcies a 25 joves que el 1990 per la revetlla de Sant Joan el van fer renéixer.
Una colla que agrupa persones que juntes són molt més que gent. Són cultura i tradició, però també família i amics.
Què són els diables? Bé, els diables són bàsicament la seva gent, però en sentit general són un grup de cultura popular catalana, un grup de tradicions, un grup que té el foc com a element central, un grup que bé, al cap i a la fi porta el nom de l'Espluga arreu del territori, gaudint de la festa del foc, gaudint de tots els elements de la cultura popular. És la seva gent, al final som un grup amb gent de moltíssimes edats, i més després de la colla infantil, un grup de gent jove, un grup amb ganes de fer coses. El grup de diables de l'Espluga de Francolí al final és com una família. Entrem sense conèixer-nos entre nosaltres i de mica en mica es van creant vincles, es van creant bueno, doncs això, relacions d'amistat.
Un grup d'amics que agrupa 250 socis, dels quals 150 acompanyen l'entitat espluguina arreu del territori i que des de fa uns anys també compta amb una colla infantil formada per uns 50 nens i nenes que viuen el foc intensament i són l'espurna que farà mantenir viva l'entitat quan els toqui.
Perspectiva de futur? Pues seguir-hi. No em vull allunyar, és a dir, no m'ho plantejo deixar l'entitat de cap manera. És a dir, potser un any no podré ser tan activa, però no ser allà present 24 hores no vol dir que no hi sigui. I llavors jo crec que el plantejament de futur és seguir sentint l'entitat per meva.
Jo crec que al final un que sent realment els diables és diable tota la vida. I estigui més implicat o menys, o les circumstàncies de la vida el portin pues, a poder ser-hi més o menys, al final sempre un ho sent, no? I en aquest sentit, si tots som capaços de sentir una mica els diables tal com ho han fet moltes persones al llarg de tots aquests 27 anys ja, crec que el futur de l'identitat està garantit, i més amb la colla infantil, que al final molts d'ells senten els Diables des de l'arrel, ho senten del cor, i per tant això és important per garantir el futur de l'entitat. Entenc que si ells continuen la tasca que s'ha fet i els que hi som ara seguim d'alguna manera o altra implicats i involucrats en una entitat com aquesta, els Diables, ets Diable tot el dia.
Els meus plans de futur, bueno, dins l'entitat, pues, personalment m'agradaria continuar, bueno, espero continuar i que sigui d'una forma per ara activa. Soc estudiant i m'ho puc permetre estar activament dintre els Diables i poder col·laborar amb tots els projectes que posin, que tinguin en ment i que puguin posar a la pràctica, però també m'agradaria remarcar que en un futur, com que tampoc se pot preveure, potser no podré ser actiu, però sí d'una forma més passiva, més estant al darrere. M'agradaria continuar sent soci, això segur, i si es pogués complir el 50è o el 75è aniversari, pues ser-hi dintre i poder col·laborar.
I és gràcies a totes aquestes col·laboracions desinteressades que els Diables de segur que podran aconseguir nous reptes i nous projectes.
Tenim un projecte nou en el que estem treballant, bueno, estem treballant en molts projectes, com sempre n'hi ha uns quants d'oberts, però un que és especialment nou i que suposo que al llarg de les properes setmanes en podrem anar dient més coses, però bàsicament es tracta de fer un esdeveniment aquí a l'Espluga, un esdeveniment diferent, un esdeveniment vinculat al públic familiar i especialment dirigits a la canalla, a tota aquesta nova generació que pugen, i a tornar a l'intercanvi, a fer l'intercanvi amb una sèrie de colles que al cap de la fi ens han tingut als seus municipis, ens han tingut als seus pobles, i que per tant nosaltres també volem que vinguin a l'Espluga, que la disfrutin, i per tant bé. No estem parlant d'una trobada de colles infantils normals, sinó de fer alguna cosa més. Per tant, estem treballant, és un projecte verd i aviat en sabrem més. Bueno, un altre dels projectes nous, que de fet ja es va començar fa temps, que es tracta, bueno, doncs, que hem estat treballant en una bona adequació del local que teníem, del local que tenim cedit als Diables, i que estem, bueno, d'alguna manera ampliant i gestionant de la millor manera possible per tenir tot el material que hem hagut d'anar adquirint bàsicament per la colla infantil i per gestionar d'una manera de millor manera tot el material dels Diables. En aquest sentit ha estat imprescindible la col·laboració de molts Diables, especialment d'alguns d'ells, que han fet possible, doncs, això, que amb molt de voluntariat, amb moltes hores de dedicació, amb moltes hores de lliures de les mateixes 8 que deia abans, doncs, que un projecte així fos possible gràcies al treball de tots aquests Diables i al suport de l'Ajuntament.
Mentre es fan realitat nous somnis, es creen lligams i vincles entre la gent que en forma part. Amistats fortes com els espatecs dels petards.
Bueno, per mi el grup de Diables és més aviat una manera de relacionar-me amb persones que d'un bon començament no coneixia i que a poc vas aconseguint una amistat i relacionant-te amb ells, aprens noves coses, nous coneixements, i és una manera també d'aprendre cultura, el que és a nivell català, com pot ser Correfocs i això, que és una cosa que és molt rellevant aquí a nivell català, però que si tu ho estens a altres països no es coneix tant. Bueno, pues, respondre què m'aporta a mi la meva vida personal, m'aporta, bueno, a part de ser una cosa com una... Jo m'ho prenc més com una obligació, perquè si tots no ens ho prenem com una obligació, i arriba el moment de que pregunten qui ha d'anar amb un Correfoc i això, i no som prou de gent, i si t'has d'involucrar, si ets soci, doncs jo trobo que ens hem d'involucrar i que hem d'estar al corrent de què passa, de quines són les seves funcions i quines són les necessitats de l'entitat i quina funció fas dintre d'ella.
Bueno, és allò que diuen, no?, de que el dia té 24 hores, doncs d'aquestes 24 hores 8 ens les passem dormint, 8 ens les passem treballant i les altres 8 ens les passem disfrutant. Doncs en aquest sentit, una part d'aquestes hores, doncs, dedicar-les als Diables és per disfrutar-les. Per tant, en aquest sentit, el que a mi m'aporten és desconnexió, d'alguna manera gent, envoltar-me de gent amb qui em sento molt bé, amb qui m'hi entenc molt bé, és doncs això, una part del dia en què desconnectes, en què engegues nous projectes, en què estàs envoltat de gent que està al mateix vaixell que tu i per tant que tots remeu en la mateixa direcció i bueno, en aquest sentit doncs, el que m'aporta és d'alguna manera vida en aquest. Sí, vida.
Podria dir que el que són els Diables que m'aporten va lligat, perquè són amics, són família, m'aporten amics, m'aporten engrandir la meva família, engrandir la meva família, i no només els Diables m'aporten conèixer i potenciar una tradició catalana, sinó donar-la a conèixer i viure-la des de dins i disfrutar-la des de dins i veure, i el fet que jo la disfruti fa que l'altra gent potser la pugui viure diferent. També aporta mals de caps, feina, a vegades mals entesos, a vegades discussions.
Doncs aquest és el Som el que fem d'avui i nosaltres també tanquem aquí el clau de setmana. Fins la setmana que ve.
Adéu, bon cap de setmana.